www.ivetranspuntnoticies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
L'habitatge, sens dubte, un dels grans reptes que afronta Menorca aquest 2026. Ho sabem perquè cada dia hi ha més famílies que viuen amb l'ai al cor, contractes de lloguer que s'acaben i que, quan es renoven, ho fan amb pujades impossibles d'assumir i una oferta que continua sent escassa. Els ajuntaments s'afanyen a posar fil a l'agulla i a impulsar habitatge social, però la realitat va més de pressa. Ho vam veure a finals del 2025, amb un desnonament aturat in extremis, amb només un mes de pròrroga. Un mes. I darrere aquell cas, una família que encara avui viu sota l'amenaça d'haver de deixar la casa on viu. Per tot això, no és casualitat que la Federació d'Associacions Veïnals de Menorca consideri l'habitatge una prioritat. Avui, a Maó, ho posa damunt la taula amb un debat necessari, perquè parlar d'habitatge no és parlar de números, és parlar de drets i de futur.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Besos en mi chaleco, nada me cubre la piel, punto y seguido, como ves.
Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia a Menorca, a la sintonia d'IV3 Ràdio d'aquest dimecres 7 de gener de 2026, dia del segell postal.
Pecho, mujer.
Bon dia, en Pere Pelegrí, al control tècnic i a la selecció musical del programa. I bon dia també a en Blai Barber, que és avui aquí amb nosaltres per compartir-nos les notícies del dia. Bon dia, Blai.
Bon dia, Pere, com estàs?
Quan fa que no envies una carta? Allò amb segell postal...
Ni me'n record, o sigui,
no?
que fa però, bastant.
Però alguna vegada ho has fet? O hi ha
alguna
generació
vegada...
digital
sí,
que no...
Sí, quan era petit, quan era petit.
Segur? T'ho estàs inventant?
Quan era petit ho vaig fer, però ara ja fa molt d'anys que vaig amb el mòbil i ben tecnològic tot.
Molt bé, molt bé. Bons Reis?
Bons Reis, sí. S'han portat bé.
Sí?
Sí, m'han duit un joc. Que...
Un què?
Un joc de taula.
Ah, un joc de taula.
Que està ara molt bé, no?, per compartir amb amics i molt content.
Molt bé, perfecte. Tot donant amb tu, abans avançem els continguts del programa d'avui. Parlarem amb en Ramon Verdú, que és portaveu de l'equip de govern d'Esmitjorn, per conèixer quines inversions i projectes estan previstos al municipi ara que l'Ajuntament té el pressupost 2026 ja aprovat.
Solo junto a ti, mamá.
També conversarem amb la Montserrat Pareja Eastaway, doctora i professora d'Economia a la Universitat de Barcelona, que avui capvespre farà a l'Ateneu de Maó la xerrada Viure a Menorca, el repte de l'habitatge. I el nostre genealogista, Antoni Tudorí, ens explicarà, com sempre, alguna història relacionada amb noms, persones i llinatges amb pes i tradició a Menorca.
Mi cielo, mi casa, mi amor, de agujero, todo.
I ara sí, anem amb Blai Barber per saber les notícies del dia. Que l'hem enganxat a la redacció i l'hem dit, vine, cap a dins, a explicar-nos què hi passa avui a Menorca.
I de bé, ara estem pendents d'un accident que hi ha hagut a Ciutadella. Els bombers de Ciutadella han hagut d'anar aquest matí, poc abans de les 7, al carrer d'Orient de Ciutadella per socórrer una persona d'edat avançada que havia quedat atrapada dins el cotxe després d'haver bolcat. Sembla que hauria xocat amb un altre cotxe que estava estacionat. La víctima de l'accident és un home a qui s'ha pogut socórrer i que posteriorment s'ha fet càrrec l'ambulància de suport vital bàsic Vic del 061 amb lesions lleus. Per tant, no s'ha de patir per la vida d'aquest home i s'han encarregat d'estabilitzar el vehicle del carrer d'Orient i retirar-li la bateria per seguretat.
D'acord, més coses, Blai?
Bueno, i ara que acabam de passar Nadal, que ja hem passat els Reis, aquí a Menorca ja pensam en Sant Antoni, i l'Ajuntament de Mo ha tret ja el programa de Sant Antoni, un programa farcit d'activitats, per exemple, rutes per divulgar el patrimoni de la ciutat de Maó, una ruta dia 18, que és Maó de les 7 portes, per tots aquells que vulguin conèixer un poc més sobre la història, també el Mercat de Sant Antoni, amb 22 parades de producte local, és un mercat que ja s'ha consolidat a la ciutat de Maó, a més d'activitats com bike, glosa, les benediccions tradicionals d'animals, i un altre fet molt especial en guany a Maó, que és la celebració dels 100 anys de l'inici de la festa de Sant Antoni i Dimonis a Sant Climent. Per això s'ha fet també tota una programació amb un acte inaugural a Sant Climent i molta part d'aquesta programació es durà a terme a Sant Climent, així que ja ho sabeu. I una altra activitat per als més petits, que és agrupada, que és que conviden a un bestiari, a un gegant d'animals de fora, que enguany això també se repeteix després de l'èxit de l'any passat, i convidaran també a una bèstia convidada. Ja estarem pendents de quina és.
Veig que tens el tríptic ja
a les mans, eh? Tot a mà.
Molt bé, molta feina avui?
Sí, molta feina, sí. Sempre pendents, però contents d'haver passat els Reis ja.
Molt bé, molt bé. Gràcies, Blai, que vagi bé, bon dia.
Gràcies, adéu.
Adéu, adéu. Adéu. I ara anem a veure quina és la previsió, quin pronòstic fa l'Agència Estatal de Meteorologia per a les properes hores. El fred és el gran protagonista de la jornada, amb temperatures mínimes molt baixes, de només 5 graus. Això sí, les màximes s'enfilaran fins als 12, gràcies a algunes estones de sol. De tota manera, els núvols no se'n van del tot i, de fet, no es descarta que encara hi pugui haver avui algun ruixat dèbil i ocasional. I la situació d'alerta per fenòmens costaners es manté. Hi ha un avís groc actiu que es mantindrà fins a les 6 del capvespre per aquest mal estat de la mar. Vent de tramuntana i mestral que bufaran amb menys força que ahir. I quan són les 12 i 12, fem una pausa i tornem tot d'una.
Seguiu amb nosaltres, ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
Balears, som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta troba radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia Menorca. Fet a casa.
Thank you. 12 i 15, l'accés a l'habitatge és una de les grans preocupacions polítiques i socials a què s'enfronta Menorca aquest 2026. Avui capvespre a les 7 i mitja a l'Ateneu de Maó se'n parlarà i força. Viure a Menorca, el repte de l'habitatge és el nom de la xerrada que hi farà Anna Montserrat Pareja Eastaway, doctora i professora d'Economia a la Universitat de Barcelona i una veu de referència en habitatge i polítiques urbanes. Bon dia, Montserrat.
Hola, molt bon dia.
Abans d'entrar en matèria, convé apuntar que fas feina a Barcelona, però vius a Menorca, per tant tens un vincle de molta proximitat amb l'illa i estàs ben connectada.
Sí, fa molts anys, fa 33 anys que sóc veïna de Menorca, a estones, com dic sempre, no tot, sinó no podria treballar a la universitat, però sí, fa molts anys, me l'estimo molt a Menorca.
Això de viure i fer feina a distància és tot un fenomen que d'una manera o d'una altra també influeix en el món de l'habitatge.
Efectivament, i tant que sí, a tot arreu, no només a Menorca, també a Barcelona, també bàsicament a aquelles ciutats on plou menys, si poguéssim dir d'alguna forma així, doncs, graciosa, sí, així és.
La xerrada d'avui és un acte que organitza la Federació d'Associacions Veïnals de Menorca. Ja només comença l'any, això demostra que el de l'habitatge és un dels temes que més inquieten els residents a l'illa. No sé si de la xerrada d'avui el públic n'ha de sortir més tranquil o més preocupat encara, Montserrat. Quina anàlisi fas de la situació de l'habitatge aquí a Menorca?
M'agradaria que sortís més tranquil o, com a mínim, no sortís enfadat. Aquesta xerrada té una història i és una xerrada que, de fet, he fet a diferents contextos, no?, que és una mica plantejar realment el repte de l'habitatge a diferents entorns, no? Perquè, com es deia al principi, és una problemàtica que afecta no només a Menorca o no només a Catalunya o no només a tota Espanya, sinó que és un problema generalitzat a tota Europa i que, de fet, si intentem esbrinar quines són les causes i coneixem bé per què hem arribat a aquesta situació, d'alguna forma penso que, sabent quin és l'origen de la problemàtica, podem, d'alguna forma, entomar millor la resposta a aquesta problemàtica. Jo espero que la gent surti més tranquil·la, perquè no és una visió negativa o és una visió ni diguem-ne dramàtica de la situació, al contrari, penso que ha de ser una qüestió propositiva, no? És a dir, tenim un problema, busquem-ne solucions. El que d'alguna manera, i això probablement també serà evident en aquesta xerrada, és que, òbviament, les diferents persones, els diferents actors, diguem-ne, que estan en el sistema de l'habitatge, sigui a Menorca o sigui allà on sigui, tenen la seva pròpia visió de quina és la solució possible, no? Per tant, potser més que les solucions haurem de parlar de quina manera podem arribar a un consens entre les diferents solucions possibles, no? I per mi això és molt important, buscar el consens i que tothom estigui a la mateixa pàgina i alineat en les prioritats que cal, diguem-ne, entomar.
Però aleshores, des de quina mirada s'ha d'abordar el problema de l'habitatge a Menorca? Des d'una perspectiva global o des d'una perspectiva local? Perquè Menorca és un indret amb característiques molt singulars.
Clar, efectivament. En el cas de Menorca és un exemple més de com un territori finit, com pot ser la illa de Menorca, exemplifica els problemes i les dinàmiques globals, no? La solució, per mi, és una solució de capacitar allò que és local per respondre a aquestes inquietuds, aquestes problemàtiques, diguem-ne, que generen a nivell global. No hi ha una solució única, això penso que és molt important. Tenim un ventall de possibles solucions, tant des de l'Estat espanyol com des del Consell, com des dels diferents ajuntaments, per dur a terme aquestes diferents solucions. Calen eines i calen recursos, evidentment, no? I d'alguna forma es tracta d'això, de buscar de quina manera es pot maximitzar l'eficiència en la utilització dels recursos per tal de resoldre aquest problema.
Capacitar és sinònim de construir.
Sí, no, però perquè hi ha una cosa que em sembla, i crec que és important dir-la, que no podem mirar el problema de l'habitatge sense tenir en compte quina és la visió territorial que tenim, quina és la Menorca que volem. Val? Uh-huh. I penso que això és el més important. Quina és la Menorca que volem? Quins són els principis? Quines són les línies vermelles des d'on no es pot travessar? I a partir d'aquest acord i per tant, evidentment, estic fent referència a moltes coses que tots els que em senten doncs segurament les tenen al cap, com per exemple la condició de reserva de la biosfera. Si volem realment que això segueixi sent aquesta capa protectora que hem tingut a Menorca durant tants anys, doncs això també ha de determinar la forma en què s'han de buscar solucions a escala local, a escala regional o a escala nacional, no? Però és buscar realment i preservar aquests principis i aquests valors que d'alguna forma van costar tant d'aconseguir i que d'alguna forma també han posicionat a Menorca allà on és actualment.
Perquè pel que fa a l'habitatge, les línies, les diferències entre Menorca, Mallorca o Eivissa s'estan desdibuixant?
Jo no sóc una experta en el que seria Eivissa, Mallorca i Menorca. Jo crec que Eivissa, Mallorca i Menorca comparteixen la problemàtica de l'accés a l'habitatge. Són Eivissa i Mallorca dues illes que no han tingut aquesta condició que tenim a Menorca durant molts anys i que d'alguna forma ha preservat el planejament urbanístic i, per tant, ells ho viuen de manera diferent. Això no vol dir que ells no tinguin el problema, el tenen igual. El que passa és que en el moment de buscar solucions, per això s'ha de ser tan curós, no? En el moment de buscar solucions, a vegades un pensa que el problema del curt termini pot garantir o pot com legitimar que aquestes cobertures de llarg termini doncs es desdibuixin, no? I en aquest sentit, el que penso, i no és per criticar Eivissa i Mallorca, que realment fan el que poden, però sí que a Menorca tenim la gran sort d'haver gaudit d'aquesta protecció. I aquesta protecció de la reserva de la biosfera i de l'ús del territori també és un resultat negociador i també és un resultat que hi ha zones preservades, zones construïdes i després hi ha zones grises on d'alguna forma és on pot haver-hi una major, com un buffer, no? És on hi ha la possible expansió. En aquest sentit, penso que mentre tinguem clars quines són les coses que s'han de protegir, a partir d'aquí les solucions totes són viables, no?
Recupero la pregunta que feia abans. Capacitar és sinònim de construir. Construir és una solució curtterminista en el cas de Menorca?
A veure, si tu construeixes habitatge per aquell segment de renda alta que ve només al mes d'agost, si tu construeixes habitatge per aquell expat que ve a treballar a Menorca i no em miro a ningú perquè fa més bon temps i perquè la vida és molt més agradable, no estàs i dones llibertat perquè es construeixi, no estaràs resolent el problema de l'habitatge. És a dir, i jo amb això no estic dient que no sigui necessari construir més, que a vegades es poden malinterpretar les afirmacions. El que estic dient és cal construir o cal resoldre el problema allà on és. No tenim un problema d'habitatges per la gent de renda alta o pels turistes o per la gent expat que ve a viure a Menorca. No. Tenim un problema per la gent que té un salari mitjà i que amb el salari que té no pot accedir al preu de l'habitatge de lloguer, posem-ne. Aquest és el problema. Per tant, el que si és realment una primera cosa que s'hauria de fer és diagnosticar si el problema realment és de limitació de l'oferta, que realment no n'hi ha, doncs llavors s'ha de construir, però s'ha de construir per aquella demanda que demana aquell tipus d'oferta, no? Clar, si construïm habitatges de 2 milions d'euros a zones privilegiades de la illa que n'hi ha, això no resol el problema.
Començàvem l'any amb la notícia que gairebé 1 miler de contractes de lloguer a Menorca podrien augmentar fins a uns 300 euros al mes. Això pot provocar que moltes famílies s'hagin d'incrementar encara més el percentatge dels seus ingressos. L'hagin de dedicar al cost de l'habitatge, però és clar, el cost del carret a la compra també puja cada vegada més. A on ens pot abocar això?
No, això, però és que això està passant a Menorca, però és que està passant a tot arreu. Per tant, per això el problema és tan greu, per això s'han de buscar solucions de curt termini, però també de llarg termini. Llavors, la solució del curt termini, que en algunes ciutats europees, i a Barcelona en particular, i a algunes ciutats de Catalunya, és generar topalls pels nivells de renda, això, pels nivells de lloguer, de renda de lloguer. Això no ens hauríem d'escandalitzar per aquestes coses, perquè tenim un problema d'emergència en el curt termini. Que això no es resol, i que a més sabem que els topalls de la renda, de les rendes de lloguer, tampoc generen solucions pel problema, jo crec que és cert. O sigui, hauríem de buscar solucions a més llarg termini, que poden passar per una més gran rehabilitació, per noves formes de construcció, per ampliar el parc va guiar la tinença. Sembla que a vegades només ens concentrem en el que seria la propietat i el lloguer, però després tenim fórmules innovadores per nosaltres, per altres països, no? Com poden ser habitatges més cooperatius. Hauríem de buscar la manera, o habitatge social gestionat per entitats socials, hauríem de buscar la manera de que aquells que realment tenen dificultats per accedir-hi doncs tenen respostes a les institucions i als agents implicats en el sistema d'habitatge.
Es ratlla molt d'habitatge social i gairebé tots els municipis de Menorca preveuen inversions en aquest àmbit de cara al 2026, però és clar, la dificultat per accedir a un habitatge s'ha generalitzat. No s'arriba a tothom amb l'habitatge social i la construcció és molt lenta.
No, clar, evidentment. És que aquest és un dels temes que cal clarificar d'entrada. Quan parlem d'habitatge social, és un habitatge molt especial, molt específic, evidentment amb lloguer per sota de mercat, però també amb unes característiques especials per la gent que l'ocupa. Però és que avui dia el problema de l'habitatge afecta no només aquelles persones que estan en unes situacions peculiars, sinó que afecta a una gran part de la població, el que deies anteriorment. O sigui, que, no sé, si em passés a mi, fins i tot jo, diguem-ne, no, que tinc un treball estable i que d'aquí 10 anys em jubilo, si em pugessin el lloguer 300 euros, caramba, no? Això representaria això, un trade-off, hauria de deixar de consumir altres coses, no? En aquest sentit, el que penso és que és important tenir clar que, per una banda, tenim el problema de l'habitatge social, que ha estat històric, perquè n'hi ha molt poc, no només a Menorca, sinó a tot l'estat espanyol. L'habitatge social, traduït habitualment, és habitatge de lloguer públic, propietat sigui de l'Ajuntament o sigui de qui sigui, però aquesta seria la definició més o menys acceptada. El problema és molt més generalitzat. És a dir, no és només construir habitatge social, sinó que és construir o tenir habitatge assequible.
Augmentar alçades, reconvertir els locals en habitatges són solucions que en altres bandes s'estiguin començant a implantar i que estiguin funcionant i són viables en el cas de Menorca?
A veure, si són viables en el cas de Menorca o no, crec que és una cosa que s'ha d'estudiar. No tinc una resposta immediata, però penso que...
Augmentar alçada, d'alguna manera, impacta en el paisatge i impacta en el que és l'entorn.
Ah, no t'havia entès bé.
Sí,
sí,
parlava de dues mesures, augmentar alçada o reconvertir locals.
No, no havia sentit lo de l'alçada. El tema de la reconversió em sembla que és una cosa perfectament factible i, a més, imaginable en un context com el menorquí. El tema de la densificació, que a més és curiós perquè és un tema que preocupa i molt, no? Perquè, i a més penso que preocupa amb raó de ser. Estem en una illa que precisament un dels valors de la illa és aquest valor paisatgístic, no? Moltes vegades, fins i tot, quan veiem determinades construccions públiques, sigui un poliesportiu o sigui un teatre, o sigui, pensem, mare de Déu, això com ha espatllat la imatge, no? Imaginem-nos que en alguns dels pobles de la illa doncs comencéssim a construir una perifèria de grans blocs. Penso que no és el que, d'alguna forma, Menorca necessita. Si més no, hi ha municipis a la illa de Menorca que han apostat per la construcció a la perifèria, però han apostat per una construcció adient amb el que seria el paisatge del municipi. I, per tant, no han distorsionat la imatge i han proporcionat, diguem-ne, més habitatge pels ciutadans. Jo crec que en aquest cas, en tots els casos, però en aquest cas particularment en el cas de Menorca, és un tema a tenir en compte, evidentment. No densificar per se no és la solució, encara que, diguem-ne, en molts països, amb unes condicions molt diferents, la densificació, per exemple, millora la sostenibilitat. No crec que sigui aquest el cas de Menorca.
En parlareu àmpliament avui en aquesta xerrada prevista a les 7:30 a l'Ateneu de Maó amb els veïns, amb la Federació d'Associacions de Veïns que han organitzat aquesta xerrada, que de ben segur també et compartiran aquesta situació que es va viure a finals de l'any d'un intent de desnonament a Mó, una família del carrer Fordaló formada per una dona, la seva germana amb discapacitat física i el seu pare de 87 anys. Fa un any que el propietari els va informar que no el renovaria el lloguer i la família no sap on anar. Les administracions tampoc veuen com ajudar-los. Al final se'ls va concedir un mes de pròrroga, un termini que acaba d'aquí a pocs dies. Preveus que vagin en augment aquests casos?
No, això no és una solució. Això no és una solució. O sigui, però és precisament en aquest cas de desnonament i de situació in extremis, diguem-ne, penso que l'única institució que pot resoldre-ho són les institucions públiques. No hi ha més. Per tant, a partir d'aquí, depèn de nou, no? És a dir, depèn del compromís que tinguin els governs amb la ciutadania. I, de fet, això, aquesta situació, potser Menorca és més extraordinària, però a Barcelona, per exemple, això passa moltes vegades durant el dia. I es tracta de donar respostes en això. I es tracta, i així com quan parlem de la crisi de l'habitatge, podríem dir que és un problema que té una solució a mig o llarg termini, després tenim emergències habitacionals, que aquestes necessiten de solucions per demà. I penso que, en aquest sentit, les solucions per demà, l'únic que té la possibilitat per ofertar-les és, o buscar la solució, és el sector públic, efectivament.
Per tant, solucions d'emergència i solucions a mig i llarg termini que passen indiscutiblement per un consens polític i per un consens amb els agents socials. No hi ha una altra sortida. I plantejar-nos quina illa volem, com comentaves.
Això és fonamental, això és fonamental. I posar-nos d'acord també, això és també important.
Gràcies, Montserrat Pareja, Estavoy, doctora i professora d'Economia a la Universitat de Barcelona. Que vagi bé aquest capvespre. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies. Gràcies.
I bon any, que vagi bé.
Bon any.
El Dia Menorca, els darrers dies, estem fent un repàs dels projectes previstos per aquest 2026 als diversos municipis de l'illa. Es Migjorn és un dels ajuntaments menorquins que ja ha pogut aprovar els comptes per al 2026 i per conèixer-ne les inversions que han pogut millorar o que han de poder millorar la vida dels seus veïns. Parlem amb en Ramon Verdú, portaveu de l'equip de govern. Bon dia.
Bon dia.
Bé, quin és el pressupost d'enguany, Es Migjorn, i com varia respecte del de 2025? Perquè hi ha força canvis, en aquest sentit.
Hombre, sí, sí. La veritat és que el pressupost de lo que va ser l'any passat va ser de 9 milions d'euros,
sí,
gràcies a les aportacions de tots els projectes que ara iniciem, i enguany passam a 4 milions 300.000 euros, que també dins de les capacitats d'Es Migjorn és un dels pressupostos més alts que ha hagut.
I el pressupost habitual, el que acostuma a ser habitual, és el d'enguany, de pressupost, a l'Ajuntament?
Sí, sí, enguany el tenim de 4 milions 300.000 euros. El que passa que ara iniciem totes les obres del pressupost dels 9 milions d'euros que van iniciar l'any passat, perquè no ens quedassin deserts i no ens quedassin sense doblers.
Per no perdre aquestes subvencions.
Sí.
I quins són aquests grans projectes que ha d'afrontar Es Migjorn l'any que tot just comença?
Mira, en el 2025 vam estar corregent fins a la darrera hora, com molt ho sabeu, per la recepció de Sant Tomàs, perquè si no perdíem els projectes,
sí,
que teníem. I ara, pues, dilluns, comença l'Avinguda Central, en un projecte de 2 milions d'euros, la reconversió de tota l'Avinguda Central.
Sí.
També se comença el projecte de tota la il·luminació de Sant Tomàs, que se passarà a LED, i crec que una vegada ho tinguem els ollers, serem el primer ajuntament de Menorca que ho tindrà, tant nucli urbà de Migjorn com urbanització, tot en LEDs. O sigui, ho tindrem ja tot passat a LED. I això, però que parca a Sant Tomàs, però és que avui també han començat tres carrers del casc antic que ens quedaven per un valor de 800.000 euros, també a la reforma i sobretot el canvi de tuberies que estaven de fibrociment i que perdien moltíssim. I ens queda això i després tenim també l'altre projecte que ja el van iniciar també l'any passat, el 2025, l'any passat, diguem, l'any passat com si fos fa un any, però no, fa una setmana. Però, bueno, el vam iniciar després de l'estiu, dels carrers de la plaça Mestre Andreu, Avinguda de la Mà i la plaça Menorca, i l'Avinguda Benicudell. O sigui, que ara estem en una voràgine d'obres impressionant.
I moltes les arrenqueu ja aquesta setmana, comentaves.
Sí, sí, mira, avui han arrencat les de Dies Pobre i la setmana que ve arrenquen les de Sant Tomàs.
Les de Sant Tomàs.
Sí, perquè han de fer els actes de replanteig i aquí l'Ajuntament pues, no han tingut prou de temps els servicis jurídics i això, però bueno, ja la setmana, això ho farem divendres i dilluns ja se començaran.
Per tant, els veïns de Sant Tomàs començaran a notar ben prest aquestes millores a la urbanització un cop vau aconseguir recepcionar-la aquest any passat,
Sí, sí, bueno, és millor. Tu pensa una cosa, que per millorar primer té que empitjorar. O sigui, primer t'has de morir, però després fer-ho nou. O sigui, les molèsties estaran, però bueno, quan se fan obres, és el mateix que en una casa. En una casa, i més, si viuen en la gent dintre, quan fas una reforma, pues, ja saps el que molesta la gent, pues, aquí, pues, més o menys, és el mateix. Nosaltres intentem, en les empreses, pues, tenir la màxima d'accessibilitat a les cases, hi ha molta gent gran, perquè pugui sortir en gaire roig. Bueno, és complicadillo, és complicadillo. Aquest món és un poc per tenir-ho bé, i igual de fer bé a Santo Tomàs serà bastant, bastant més diferent perquè ara hi ha molt poca gent. Però han de frisar molt perquè pres tenen guanys, o sigui, la temporada s'inicia a final de mes de mar, però bueno, som el 15 d'abril. I nosaltres han d'aturar les obres, i han d'estar al màxim d'avançades. Però bueno, ara el que me preocupa també és el del nucli urbà aquí, que hi ha els carrers aquests peatonals, que els estem xicant tots, sí. Que aquí viu bastanta gent, i bueno, has d'estar un poc conscienciat amb això.
Bé, però la gent n'és conscient, no?, que darrere d'una gran obra ve una gran millora.
Hombre, aquí la gent, mira, aquí hi havia molt de sòtanos que quan hi havia una avaria s'omplien els sòtanos fins dalt d'aigua. Mm. O sigui, era bastant, bastant... Aquí tenim molt de problemes i moltes pegues i això ho estem millorant, això. I totes les canalitzacions, aquí no hi havia canalitzacions de pluvials, vol dir que les aigües anaven totes en les fecals. Teníem un consum excessiu de l'estació de bombers que ja la van tenir que canviar perquè donava més caudal. La depuradora va funcionar a tota castanya a culpa de que ja duen moltes aigües de pluja que no s'han de reciclar i si no va costar que s'han de reciclar. Ho estem separant tot. I bueno, això... has de pensar que mitjor tenia unes infraestructures tercermundistes, quan nosaltres vam entrar, perquè ho estem aixicant tot i ho estem canviant tot. I no és fàcil un municipi tan petit com és mitjor poder-ho fer tot. I nosaltres hem tingut gràcies molta sort de la gestió que ha fet la Valdesa, que ha duit molt de dubtes, com és l'aposta ara que ficarem en marxa del geriàtric, i però totes les obres d'infraestructura que s'han fet, Ajuntament Nou, els depòsits que van aclarir nou, tot el que s'ha fet en millores que un municipi no se pot fer per ell mateixa. O sigui, ens han ajudat molt i ens estan seguint ajudant molt, i enguany encara, dins dels 4.300.000 euros nosaltres, volem augmentar-ho quasi en 2 milions més de coses que tenim aparaulades per dur dins de lo que és el poble del mitjón.
N'anirem fent seguiment d'aquestes possibles inversions que es puguin afegir al pressupost ja aprovat per part
bueno, mira, n'hi ha una que és molt important.
Que sí, que ja la podeu anunciar,
Sí, tenim el cementeri que ens queden 6 nínxols. O sigui, vam obrir 16 nínxols, però estaven mal dissenyats i mal fets, i Sanidad no ens ho va deixar autoritzar, van tenir que revisar tot, una obra que havien recepcionat fa dues legislatures i que no aprofitava per res. Nosaltres l'hem dit que reconvertir, hem fet una nave baix del cementeri, ho fem en tres fases, i ara farem la segona fase, en 36 nínxols més, una entrada, un pàrquing, i després és al costat va el nou tanatori que farem pels mitjons. Ens fa falta el tanatori i ens fa falta el sistema de conservació dels fèretros, de la gent que mor un divendres i no la poden enterrar fins dilluns. No ho tenim en condicions, ja t'he dit que és un desastre, ho tenim dins d'una càmera com si fos botelles de Coca-Cola, tot això s'ha de col·locar bé. A poc a poc anem reformant el poble, però bueno, són inversions milionàries, perquè això ja se'n va quasi als 600.000 euros, ja ho tenim més o menys aclarit, però és una inversió que ens fa moltíssima falta.
Per tant, ja disposeu
dels recursos, Sí, i en guany també el centre de jubilats, que quan vessa, quan plou, vessa com un paner per tot, o sigui, això s'ha de fer d'anys d'abandono. El problema que tenim els espanyols és que sabem invertir molt bé, però després no sabem mantenir. I a vegades el manteniment és més costós que el fer-ho. Però has de saber mantenir. Si no mantens les coses, passa el que està passant o el que ens estava passant mitjor. Que tot què i no s'ha de fer res.
Clar, parlem molt de novetats i d'inversions i oblidem que una bona part del pressupost ha d'anar destinat a mantenir, que no caigui a trossos tot allò que ja està alçat. Comentava abans el geriàtric. En quin punt es troba aquest equipament i per quan està prevista l'obertura?
Mira, el geriàtric, això és cosa de l'administració. Això ara...
Depèn del Consell, no?
No, perquè la gent ho sàpiga com està. És que acabes boig, eh? A vegades l'administració espera acabar boig. Nosaltres varen, o sigui, tenim un solar, sí. El varen destinar a fer el geriàtric. Li varen cedir SUS a Afers Socials de Palma perquè ens construïssin el geriàtric. Ara resulta que el geriàtric s'ha fet i ara ells ens ho han de passar a nosaltres. Quan nosaltres el tinguem, mitjançant un conveni, i després ho han de passar al Consell. I després el Consell el té que activar i ficar-lo en marxa. En quin punt estem ara? Doncs ara estem en un punt en què les primeres negociacions van ser que el govern ens feia el geriàtric i nosaltres pagàvem el jardí. I el jardí val 500.000 euros. ¿Vale? Doncs al final s'ha aconseguit que el jardí també ens ho pagui el govern balear. I fins ara han estat balanç en l'empresa que si 10 euros per amunt, 10 euros per avall, ara ja està clarit. Ara l'empresa té que començar el jardí, acabar amb el jardí, el Consell té que amoblar tot el geriàtric, ja estan les cuines fetes, està tot, per dintre està tot totalment acabat. I ha de col·locar gent i després obrir-lo tot d'una. La nostra idea quina és? Que antes del mes d'agost pugui estar inaugurat i pugui estar obert. Ens fa molta falta, li fa falta a Menorca i ho hem de tirar pel mat. Però això és les perspectives que nosaltres tenim. Hi ha molta burocràcia per mig, però bueno, ja estem en ello i crec que ho podrem arribar a aconseguir.
Per tant, l'obertura d'un equipament com aquest acaba de ser o acaba sent una mena de carrera contracorrent, no? Contra tots aquests esdeveniments, tots aquests passos intermitjos que comentaves, però en tot cas sembla que podrem obrir les portes al geriàtric enguany.
Sí, 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 si Déu vol, és que l'han d'obrir enguany, és que si no això seria inconcebible. O sigui, tenir un edifici nou amb una cadència que nosaltres tenim aquí i la falta que hem fet, ja no a nivell de mitjor també, perquè no, nosaltres ficarem molta gent d'aquí de mitjor que hi ha per desplegar en uns altres geriàtrics, però 40 places, jo crec que a nivell de Menorca avui dia fa moltíssima falta. I després, aquí on està el geriàtric és una meravella, perquè compta en el més modern que hi ha avui dia dels geriàtrics i està és preciós. O sigui, tu no pots tenir una instal·lació que te fa tanta falta que tenia aturada. Ara, el que no pot ser és el que passa en l'administració. Has de menester un expedient per no sé què, un informe per no sé quantos, un altre que si mira els informes i estan bé. Bueno, quan passes per tot, tens un munt de paperassa, un munt de temps perdut, cada vegada que demanes un informe tenen 3 mesos per contestar, sempre se contesta el darrer. Bueno, és insufrible, eh? És insufrible. Per lo que és nosaltres, a nivell d'Ajuntament, estem locos amb aquest tema. Però bueno, per fer un conveni 3 mesos, però si no és tan complicat fer un conveni, perquè han d'estar 3 mesos, bueno, perquè és que ara no tenim temps, ara no sé... Bé, és un desastre. L'administració és un desastre. Però bueno, ahí estamos.
Així com a resum de tot, eh?
Sí, no, és que t'ho dic de bé, perquè sí, jo, sí. Ja sabeu, som director insular del Consell i no les carreteres. Me passa igual. És que una licitació no pot estar 3 mesos a sortir. Això és una vergonya. I sin embargo, tens que tirar 3 mesos per una licitació de 300.000 euros. Tinguessis que fer una obra de 100 milions d'euros, te diria, bueno, no és quasi, però és que és tot, costa el mateix una obra de 100.000 que una obra de 300 milions. 3 mesos. Està ficat en norma, 3 mesos. 3 mesos per fer una licitació és una vergonya. Aquí en l'Ajuntament nosaltres això ho hem agilitzat molt. Si fer el mateix, pues, és un sinvivir. Un que ve de l'empresa privada, necessita fer feina en l'administració, que voloco.
Geriàtric, però... millores al cementiri, millores als carrers i a la il·luminació, algun altre equipament que tingueu previst per aquest 2026 o en tot cas, iniciar-ne els tràmits?
Sí, no, en guany també volem, quasi a final d'any, poder fer una cosa que és molt important, que també és 1 milió d'euros, que és tapar l'antiga pista de bàsquet, reformar tots els quartos de bany del camp de futbol, que no compleixen en res, ni per persones discapacitades, ni res. Són quartos de bany de l'any dels anys 70, i bueno, això s'ha de reformar tot. I també seria un local molt bo, perquè és enorme. A més que hi fem totes les verbenes de l'estiu, i ho podies fer des d'hivern, però seria un punt que ara, per exemple, pues, mira, l'altre dia que va ploure, van venir Rei Magos, ho van tenir que fer dins l'església, i gràcies a Déu que van tenir aquest posto, però aquí te caben més de 1.000 persones on jo t'estiguen dins la pista de bàsquet. El carnaval, feguem el temps, però s'ho pots trasladar allà. Totes aquestes coses les podies trasladar allà. No tenim en si una sala multifuncional, som un municipi que no la tenim, perquè no la podem mantenir. Això també té que ser respectat. I això funcionaria com una cosa així.
Perfecte. Idò. Quina és la situació?
I després també, el més important, que també és un millor i mig, que també estem en ell, que les promeses són que enguany no s'hi donaran, és la nova escola de música. Tu saps que aquí a Mitjorn, el que és la música, pues, hi ha moltíssima gent de fora, l'escola de música que tenim.
L'escola de música i tot el que siguin arts.
Exacte, doncs aquí farem, ja tenim el projecte fet i tot, falta tenir els doblers, i si tinguéssim els doblers avui, demà ho podríem licitar. Mira si t'ho dic ràpid. O sigui, ho tenim tot preparat perquè ens arribi aquest millor i mig per poder fer la nova escola de música i per tot tipus d'aquestes coses, de cultura i art, doncs poder-les desenvolupar allà dins.
Quina és la situació del municipi pel que fa a l'habitatge? Ara ens ratllàvem amb na Montserrat Pareja Eastaway, que avui hi ha una xerrada aquí a Maó sobre el repte de l'habitatge. Quines perspectives hi ha en aquest sentit? I també tenint en compte que hi ha locals com el bar La Palmera que continuen en venda o el bar Peri que va anunciar a principis del 2025 que també es posava en venda per falta de relleu generacional, com es pot donar sortida a aquests immobles, a aquests establiments emblemàtics que al final són els encarregats de fer comunitat, no?, i de reforçar el teixit social?
Bueno, el que són, més o menys el que tu has dit, el que la Palmera i el bar Peri, que són edificis emblemàtics, sobretot per els bars, que duien molts anys, la Palmera era aquí un lloc emblemàtic per anar a fer tapes. I... Vale, això, a nivell de vivienda, no te soluciona res. A nivell de negoci, sí. El que passa que, clar, jo també ho entenc. Els propietaris estan demanant un preu, jo crec que excessiu, perquè que el Cari val 1 milió d'euros i la Palmera 1 milió 200 mil euros. La Palmera, hem de dir que està a punt de caure baix, tot el que és el teatre antic, o sigui, ho veig excessiu, però bueno, això és una cosa ja més d'inversions a nivell d'empresarial. Lo de l'habitatge, jo estava sentint aquesta senyora que estava xerrant, sí, i estic algunes coses d'acord, però hi ha unes altres que això facilitaria molt l'accés a les vivendes. Sobretot, nosaltres aquí volem donar el que és el nou del mitjor, és una tercera altura, perquè nosaltres aquí el màxim que tenim són dos pisos. Clar, a nivell de construcció, si tu pots fer una planta més, te reduïs el percentatge de doblers que val per vendre pisos un poc més assequibles. Aquí el problema que tenim a Mitjorn és que no tenim solars, no tenim res. El poble està estancat, tenim dos unitats d'actuació que les tenia la Sareb. Nosaltres ara hem aconseguit, a base d'anys, xerrar amb promotores de Barcelona, València, i al final hem aconseguit una de Madrid que està interessada, i nosaltres aquí ja tenim negociacions iniciades amb aquesta promotora per una sèrie de qüestions. La primera, estem disposats a no cobrar llicència d'obra a canvi de que se reduïsca una sèrie de viviendes per gent del poble, o sigui, gent necessitada del poble. Pues, gent jove, que se vol casar, se vol independitzar, i que puguin comprar un habitatge. Nosaltres aquest preu l'intentaríem reduir, bueno, el tenim que reduir del preu de cost perquè aquestes persones puguin accedir a la vivienda. O sigui, hi ha una sèrie de coses a nivell de tramitació municipal que se pot ajudar. Unes altres no les podem fer perquè és a nivell personal, o sigui, a nivell empresarial, i les empreses, totes les que venen a construir, pues, el que volen és guanyar doblers, no ser amics. Això ho han d'entendre tots. Però si des de l'administració se pot ajudar i es pot reduir gastos que després se contemplen, que se redueixen del preu de la vivienda, pues jo crec que també aquí nosaltres tenim molta cosa que fer i molta cosa que ajudar. Després, una altra cosa que jo a aquesta senyora li diria, la vivienda de protecció oficial, com se feia antes, estava molt ben feta i això no li representava recursos tant a l'administració estatal com a la de Balears. L'únic que s'han de ficar d'acord en baix, i aquesta vivienda tenia que ser ficada a preu d'un lloguer, però a preu de fer com una hipoteca barata, com era antes, i ja té quedes en propietat. Perquè la gent el que no vol viure també és de lloguer tota la vida. Volen intentar tenir una casa. I si tu fas unes hipoteques barates, la gent podria accedir a això. Ara, el que no poden accedir és el que marca avui en dia els bancs i tenir un 20% d'antes tu reservat per l'entrada, perquè només que tenen el 80%. Això és el que li fa a la gent jove molt mal navegar. Ara, si tu a nivell de govern balear i a nivell de govern estatal en una sèrie de bancs que ho tinguin acordat, tens una hipoteca que pagui 700 euros cada mes i el pis a la llarga sigui teu, se podien fer coses. I l'administració tindria dubles per fer més coses.
D'acord.
A nivell de vivienda, eh?
Sí. Doncs si li vol comentar vostè mateix a la sala d'actes de l'Ateneu de Moià aquesta xerrada que han organitzat els mateixos veïns, la Federació d'Associacions Veïnals de Menorca. Per acabar, any preelectoral 2026, quina valoració, quin balanç fa del mandat que dueu fins ara i quin balanç fa d'aquesta oposició que el retreu falta de transparència i els critica d'alguna manera la gestió pel que fa a radars i multes?
Bueno, mira, jo lo de radars i multes, això és una cosa que ells ho tenien que passar a la MAPESPI, el Partit Socialista, perquè això va ser una cosa que nosaltres vam trobar damunt de la taula, això ho van introduir ells a mitjó, no nosaltres. Nosaltres ni radars, ni... quan nosaltres vam entrar, el primer que vam fer és mirar tots els edificis municipals, que jo se'm mirava cada dos anys, i veure les mancances que tenia, que era un disparat. Mai me vaig mirar el de radars. El que radars ho tenia els servicis jurídics damunt de la taula, amb una reserva feta, i quan ens va dir els servicis jurídics això ho hauria tirat pel mar perquè s'ha iniciat, com el mateix que s'inicien unes altres coses, doncs nosaltres ho vam passar en mans dels servicis jurídics i això és el que va fer els servicis jurídics. Que estem d'acord? Pues, quan se va fer la licitació, no. Si en tornem a fer una altra, la farem d'una altra manera, sempre quan podem, i si no, la farem. Però bueno, que no estem d'acord? Doncs pues no, però això és una herència adquirida del Partit Socialista. Això ho tinc que dir d'ells. I nosaltres m'ho hem tingut que fotre amb patates. I a més, una vegada està la licitació feta, si la vols llevar, a nosaltres ens demanaren de danys i perjuís quasi 1 milió d'euros. O sigui, no són tonteries per un poble petit. Això ho han de saber ells. I en referent a el desmandat, ja dic, nosaltres haurem fet coses bones, en fem moltes de bones, perquè la quantitat d'obres que s'han dit aquí, la legislatura passada va superar els 12 milions d'euros, però aquesta ho superarà, aquesta ho superarà. I tot són infraestructures noves que el poble estava abandonat, i la gent ho veu, i la gent està molt contenta. O sigui, fer totes aquestes coses no és senzill. Que a vegades t'equivoques, segurament que ens haurem equivocat amb alguna. I per el que diu la transparència del PSOE, jo els tinc que recordar al Partit Socialista que entre ells, en les files d'ells, dues primeres balles de Balears que van enfotre el carrer, perquè no deixava bon i ben i entrar a la posició dins l'Ajuntament. No tenia dret a res de tot el que demanava. I jo quan vaig estar en la oposició vaig tenir que fer un burofax als balles que no me donava documentació del Partit Socialista. Els dos balles que put del Partit Socialista, els dos han estat condemnats. O sigui, per no donar-nos documentació de res. Jo encara tinc en registres a casa meva 46 registres d'entrada de documentació que no me van donar. Ells no en tenen cap, se li dona tot. La validesa no li diu mai, als servicis jurídics no li diu no. El que passa que aquí també se li va donant just que ells poden, però dins del termini que toca. O sigui, la transparència ho diuen ells, però ells són els primers més intransparents que han hagut en aquest municipi.
D'acord, queda dit. Ramon Verdú, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Es Migjorn, molta feina per endavant, molt de debat polític en un any com el 2026, que ja entrarà en aquest clima preelectoral, com comentàvem. Gràcies, bon dia i bon any.
Sí, bueno, això igualment, però això has de pensar una cosa, que això tot funciona igual. Jo, una oposició que no s'entere, que no tenim ninxos, que ens falten aquestes mancances a nivell d'infraestructures i que l'únic que me demanen és comprar la palmera, van comprar les cases de vinguda i que cauen a trossos i ahir no hi ha manera d'invertir res. Ens falten 3 milions per posar-les bé. Jo perquè vull comprar edificis vells, si ja en tenim prou. El que han de fer és rehabilitar els que tenim i intentar ajudar la gent al màxim que puguem i intentar, per lo menys, que el poble se pugui obrir. Perquè els comerços tanquen, però sabeu per què tanquen? Perquè aquí hi ha molt poca gent. Si tu a aquest poble no li dones vidilla, si en més de 1.700 no arribem a ser 2.000 persones, pocs de comerços se poden obrir. Nosaltres ara, l'únic fort que teníem ha tancat, ho han tingut que negociar en una panaderia de ferreries i al final ho han aconseguit, han vingut aquí. Que li tinc que donar les gràcies, que és a Can Pedro. Però és que ens quedàvem sense fort, ens quedàvem sense pa. És que és molt fort, això. Però bueno, aquestes coses, ara per exemple, les administracions, nosaltres tenim una casa vella que estem disposats a llogar-la per un molt econòmic perquè la panaderia pugui existir aquí. És que un poble sense panaderia és una vergonya. Però bueno, l'administració pot fer el que fa, o sigui, el que pot fer, més allà no te pots extralimitar. Però bueno, aquesta és la vida de mitjorn.
En farem seguiment, queden moltes setmanes i molts mesos per davant. Gràcies, Ramon Verdú.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Bon any.
Vinga,
bon dia.
Adéu.
El dia Menorca, fet a casa. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí.
Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va estar cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia Menorca. Fet a casa.
Ara em toca jo.
Atención. Oido parche.
Monsieur Lecoq.
I pollo sin cabeza.
Toca, toca.
Com ho sentiu? Adam, mira.
Ses cosetes.
Jo, que som d'Antoni Tudurí, he fet una feina que he perdut.
Que em toca?
Toni, sí, bon toca, dia, sí. Bon any, bon tot, com va?
Bon dia, fa fred.
Fa fred, eh? I aquestes fotos que m'has enviat d'una llar de foc, això no es fa, ho saps, no? Jo estic aquí fent feina i tu enviant-me fotos per WhatsApp d'una llar de foc que entenc que deu ser que teva, això.
Sí, senyor.
Molt bé, fantàstic.
Perquè veig el fred que fotia l'encesa i t'he enviat un parell de fotos perquè per compartir l'escalfor.
Idò, fas molta enveja, eh?
Vale.
Com han anat els Reis, Toni? No tenim gaire estona, se'ns ha fet un poc tard, eh?
No ho sé. No han passat per aquí.
No han passat ni en Mansió, ni en Gaspar, ni en Baltasar?
No, ni en Baltasar menys encara.
Baltasar menys, per què?
No ho sé, perquè en Baltasar, que és aquell que pinten de negre, em sembla, no?
Sí, sí.
Sí, perquè no ho era negre, ja m'hem informat, i resulta que en principi tots eren blancs. Rojos i morenos, però blancs. I després, és el que es devia ennegrir la cara i ja hi som. Ara resulta que el tenim negre. I jo, com que no sabia que hi era festa, m'havia mirat això d'en Baltasar aquest, no?
Sí.
Coincidint, a més, amb una lectura d'un llibre que ja té uns quants anys, d'en Baltasar Porcel, l'escriptor,
sí, tant.
Que era mallorquí. I bueno, em va semblar que és la veritat. Mira, Baltasar, avui faria festa amb Baltasar.
No n'hi deu haver gaires de Baltasar, a les Balears.
Bueno, Balears no ho sé, però...
Menorca?
Avui, a Menorca, mira, a Mó, sobre 25.000 casaments, aproximadament 26.000, n'he trobat 7 només.
7, eh? Que pocs.
7. La misèria, tu. Mm. I el castell, curiosament, tenia 5.
Estaven tots al mateix municipi, gairebé.
No ho sé, perquè no m'he mirat Ciutadella. Ha estat una repassada molt ràpida.
Sí.
I per veure quants n'hi havia, el castell 5 i amor 7. Però, clar, el castell són 6.000 matrimonis i amor són 26.000. Vull dir que...
Clar.
Que és raríssim, hi ha poquíssima gent que es digui Baltasar.
I en Baltasar Porcel tenia algun vincle amb Menorca o...?
En Baltasar Porcel havia nascut a Andratx. En Baltasar Porcel és un personatge una mica misteriós perquè l'únic que ha aconseguit averiguar genealògicament... és que era de segon llinatge era Pujol, o sigui, Baltasar Porcel Pujol. I no hi ha manera de saber qui era un pare i sa mare. I d'on venia? Sí, d'Andratx, segur. Per mi, aquella va fer una operació de maquillatge dels seus orígens molt, molt modests, i no troba res ni la IA, aquesta que diuen que ho sap tot. No ho saben. Però sí que te puc dir que al castell hi havia, bueno, encara hi és, un restaurant que es diu Restaurant Espanya, a la carrer de l'Iglésia, de vora la confiteria i de vora on hi va haver la Caixa Sa Nostra, que hi ha hagut un cine per aquell temps que era el Cine Espanya, que la duia un tal Llorenç Porcel. Llorenç Porcel, que ja és mort, havia nascut alemanys a França, un clàssic cas de migració, i jo recordo haver sentit a dir que era parent d'en Baltasar Porcel, però tampoc no ho ha pogut esprinar. El que sí que sé és que en Llorenç va tenir un fill, que pobre ja és mort, que també es deia Baltasar Porcel Melià. Això és un tema que algun dia m'he dit que abans si puc averiguar si realment tenien qualque relació familiar. Hombre, tots eren dels orígens d'en Llorenç i d'Andratx, també d'un poblet d'Andratx. I en Baltasar era d'Andratx, i el fill d'aquest era Baltasar de Nova. És a dir, cosa hi té que haver, segurament. Una incògnita.
Per tant, orígens d'en Baltasar Porcel que se't resisteixen, qualsevol novetat, qualsevol investigació que posi una mica de llum a aquesta història. Ens ho contes, Toni?
Sí, Dios altre, ja miraré, ja queda una filla viva, segur, que la conec, però que no tinc el telèfon per demanar-li. Sí,
gràcies, Toni. Bon dia i fins demà, que vagi bé.